Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Especial Sant Jordi. Notícies.
Bon dia, actualitzem ara tota la informació. Salut aplicarà a partir de dilluns un nou sistema de rastreig i cribratges per controlar la Covid en les zones on es detecti una incidència més alta del virus. A partir de la setmana que ve es començaran a fer cribratges a través dels CAPs, amb test d'automostra en diferents poblacions de Lleida, la Catalunya Central i Girona. Segons ha anunciat el director de Salut Pública, Marc Ramentol, aquestes proves són voluntàries i sobretot van adreçades a les persones de menys de 70 anys, perquè és la població menys coberta per la vacuna i, per tant, entre la que hi pot haver més transmissió del virus. L'estratègia de cribatge comporta tres novetats que impliquen el sistema de salut i la ciutadania. Es farà a través dels CAPs, amb un kit d'automostra i es gestionarà a través d'una aplicació. I més coses. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, l'exvicepresident segon i candidat d'Unides Podem a la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, i la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, han rebut cartes amenaçadores amb cartutxos de bala a l'interior. Tots tres han presentat denúncia i la de Grande Marlaska, per exemple, presentada aquest dijous a la tarda a comissaria del Congrés, explica que la carta diu textualment: tens 10 dies per dimitir, el temps de riure de nosaltres s'ha acabat. La denúncia concreta que a l'interior del sobre hi havia dos cartutxos sense percutir. I llibres i floristes ja celebren una jornada de Sant Jordi atípica després de la diada confinada el 2020, sense parades de llibres ni de roses. Torna a haver-hi parades als carrers, però Sant Jordi no serà ben bé com la dels anys anteriors a la pandèmia, sinó que el sector s'ha vist obligat a adaptar-se a la situació sanitària. La festa serà més descentralitzada, les parades de llibres i roses seran només de professionals i en espais on es puguin complir els protocols sanitaris. I en plena religiosa us expliquem que a través d'una carta dirigida als participants de la 27a Cimera Iberoamericana, el papa Francesc reitera que la immunització extensiva contra la Covid-19 hauria de ser considerada un bé comú universal i demana més solidaritat entre els països per garantir una distribució equitativa de les vacunes. I fins aquí l'actualitat. De seguida, Sergi Mas, també en directe des del claustre de Santa Anna, amb els seus encuentres.
Ràdio Estel.
Delicatessen, estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els senyals d'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Biotin Enaut Elixir de Marnis. Biotin Enaut Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Biotin Enaut Elixir de Laboratorios Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio.
Ràdio Estel.
Thank you. Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 5 minuts del matí. Què tal, família? Com esteu? Salutacions cordials des del claustre de l'església de Santa Anna. Haig de demanar perdó, no seré aquí, però haig de demanar perdó a la humanitat perquè, sent com soc de Barcelona, tot i que he viscut a Saragossa, poquet, però he viscut a Saragossa, d'aquí el meu accent, és el primer cop que visito aquest indret. I m'està semblant meravellós. Meravellós per cultivar l'ànima, meravellós per ser la seu possible d'un concert acústic, meravellós per ser i per fer un programa de ràdio, meravellós per pensar i reflexionar. Per tant, disculpes, és el primer cop que vinc aquí. Desconeixia també que era i és un menjador social. He vist imatges que feia temps que no veia. He vist persones, vaig a dir una altra vegada, persones amb majúscules que venen aquí regularment, cada dia, amb un voluntariat que porten uns xalecos de color taronja. I quan dic voluntariat, ja sabeu el que vull dir. Voluntariat és fer una feina, vaig a repetir-ho, fer una feina a canvi de res. A canvi de res. Un voluntariat que cada dia, de dilluns a diumenge, i tornem a començar, està per a aquestes persones que no tenen la sort o els privilegis que altres sí que tenim, que és, com a mínim, per començar el dia, un cafè, una pasta, unes galetes. Intentaré abstreure'm d'aquestes imatges que estic veient, i avui toca parlar de llibres, perquè avui, ho he posat fa un moment a les xarxes, com si fos obligat, no? Però sí, avui és possiblement el millor dia de l'any. Ajuda que avui no sigui festa. Avui no és festa. I jo crec que la festivitat de Sant Jordi ha de seguir sent un dia laborable. Però és un dia laborable que, com si fóssim de Madrid, ens prenem festa. Aquí està, per mi, una de les claus de Sant Jordi. No és festa, però és la nostra festa. I mira quina cosa tan senzilla, un llibre i una rosa. Una rosa i un llibre. Home, el nostre desig és que cada dia podria ser Sant Jordi, però jo crec que perdria la màgia, diria jo. I avui, en aquest indret meravellós que, sens dubte, i quan dic sens dubte, és sens dubte, repetiré de forma personal i sense micròfons ni càmeres per venir a aïllar-me i pensar, bueno, com a mínim, coses boniques. I estem aquí amb escriptors, escriptores, gent de bona fe que fa llibres. A la meva esquerra, Mireia Torres. Hola, Mireia Torres, bon dia.
Hola.
Vaig a repetir-ho. Hola, Mireia Torres, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per venir.
A vosaltres.
Has vingut en transport públic?
En transport públic, sí.
Has vingut caminant o has vingut on la música et porti?
Les dues coses.
Vale. On la música et porti és el títol del llibre de Mireia Torres. De seguida saludarem Alexis Racionero, que ha fet un viatge titulat El viatge de l'heroi, El viaje del héroe. I saludo ara a l'autor d'un llibre que acaba de sortir. Acaba de sortir, però és que acaba de sortir. Jordi Querol, Reflexiones sobre la vejez. Jordi, bon dia.
Bon dia.
M'has dit quan m'has vist a l'entrada, fa 1.275 anys, quan jo era jove... Sí, sí. Jo entrava a aquest claustre per un altre lloc. Explica-m'ho.
Bé, jo sóc l'altra cara de la moneda. És a dir, jo a la Durà, primera que jo no vaig néixer a Saragossa, vaig néixer a Barcelona, per tant, aquest claustre i aquesta església és molt vinculant a la meva vida. Venia amb els meus pares de petit, després d'adolescent... És a dir... A mi aquests claustres romànics catalans m'emocionen i, per tant, i sabia venir de moltes maneres, no? I en aquests anys de joventut jo hi entrava per darrere, per aquella altra diagonal. Avui, amb un acte de pensar que tot és, que les coses no canvien, i he fet el mateix itinerari i està tancat amb un candau important. Llavors he hagut de donar la volta i passat per Portal de l'Àngel.
Has anat a l'Ajuntament a posar una denúncia a Ada Colau perquè estigui tancada la porta?
No,
et conec.
Però he reflexionat sobre que les coses van canviant, no?
A millor o no necessàriament a millor?
Això depèn de la matèria que toquem. Jo crec, ara avui és el dia del llibre de la Rosa i hem d'estar tots de molt bon humor, no? Hi han coses que han canviat malament, però n'hi ha d'altres que han canviat també. Jo, per exemple, estic molt content de saber que en el meu país, dintre de pocs anys, la mitja, les possibilitats de viure estarà pel voltant dels 93 anys, les dones, que són màquines molt més poderoses, i nosaltres, els homes, els 91. Clar, aquest tema és innegable. És a dir, a l'època que es va fer aquest claustre, al segle XII, la mitja a Europa era al voltant dels 30 i escaig 40 que la gent es moria. No?
Això, ho he comentat, aquesta particularitat, algun cop, aquest programa, això anirà més, de forma que, evidentment, no ho veurem, però d'aquí 100 anys, l'edat mitja d'una persona, home o dona, serà de 150 anys tranquil·lament, en bones condicions.
Hi ha unes estadístiques americanes que diuen que els nanos que han nascut, que ara tenen un parell de mesos,
sí,
tenen possibilitats d'arribar als 123.
I no és un autobús, als 123 anys.
Anys de mitja.
Si arriben bé, també t'ho signaria.
Per tant, jo entenc que hi ha un ministre que fa perdigonades per aquí, que em penso que no... D'allò, però que la idea és bona. No? Si la mitja acaba sent el 123, no et pots jubilar al 52.
Per tant, haurem de cotitzar més anys. A quina edat et jubiles? Bé, jo al 104. Això
no,
passarà?
Jo crec que la idea seria que et jubilessis a 20 anys menys de la mitja d'aquella època.
Bueno,
o sigui, si la mitja és 100, doncs que et jubilis als 80. Això és una idea instintiva meva, no té cap base científica.
Però segurament igual, no ho sé, està reflectida aquest llibre Reflexiones sobre la vejez.
Bueno, aquest llibre s'ha fet... Aquest llibre està escrit molt ràpid. Jo l'he llegit...
No, ho has de vendre millor,
Què?
Ho has de vendre millor.
Quan les coses em fan il·lusió, vaig... De vegades és un defecte, vaig massa de pressa. Mm. Però l'he llegit ara que... Ahir, quan el vaig tocar per primera vegada...
Perquè està recent sortit del forn.
Sí, i la veritat és que semblarà una pedanteria, però m'ha tornat a agradar. Està bé perquè té aquesta base, diguéssim, una mica de simpatia, en el sentit de que tots els llibres geriàtrics estan escrits per gent que hi entén molt. Psiquiatres, geriatres, metges, especialistes... Llavors estan plens d'unes frases estranyes i aquest llibre és col·loquial. És el que sent un usuari d'aquesta cosa que se'n diu ser gran, sí.
Habitualment, cada any, perquè tu cada any escrius un llibre...
Sí.
Des de fa quan?
18.
El presentes, fas una presentació oficial i fins i tot, com ets pianista,
sí,
fas un concert cara al públic,
sí,
que aquest any...
No.
No.
No ha pogut ser.
No ha pogut ser. Sí, entenc. I de fet, ja ho sabia. El llibre és de la vocal d'Elis. Una de les responsables és Sandra Palau, que està a la meva esquerra. Hola, Sandra, bon dia.
Hola, bon dia, Sergi.
M'has aconsellat, com sempre, bé, a una persona que va més enllà de l'escriptura, que va més enllà de la música, que va més enllà de l'arquitectura i que diu, ostres, això surt de l'ànima i això està, insisteixo, recent sortit del forn.
Sí.
És el primer exemplar? L'has agafat de casa? T'ho ha portat la impremta?
Vaig anar-ho a buscar ahir la nit a casa d'una col·laboradora de la Sandra.
Sí, de la Carai. Laura.
De la Laura, Laura de Caral.
De seguida comentem i anem alternant. Sandra, què m'expliques tu? Entenc que no has pogut llegir-te aquest llibre i moltes vegades... No seria del tot correcte, però fem entrevista sense llegir la totalitat d'un llibre.
Sé de què va, més o menys.
Vale. Sí. Són reflexions sobre la vejez, des de la vejez, sobre la vejez.
Òbviament, jo l'he escrit, jo tinc 83 anys i l'he escrit. I és el meu punt de vista de les coses que jo noto quan sóc vell, i però sobretot de les que noto dels meus amics, que normalment una persona de 83 anys, tens coneguts de 18 i 20 anys, els amics dels teus nets, etc. Però sí. Els teus amics íntims tenen la teva edat, per tant, tens, pots fer la reflexió personal de les teves vivències i la dels teus amics que formen part d'aquest grup, no?
Per resumir una mica, podríem dir que el llibre són 30 preguntes i 30 respostes. Ah? Sobre la bellesa, tot gira entorn de la bellesa.
Això que heu escoltat sobre les paraules de la Sandra no són els senyals horaris. Vol dir que és una campana, senyal inequívoca, que estem al claustre de l'Església de Santa Anna en directe fent aquest programa des de Barcelona per tot el món mitjançant la nostra aplicació. Vull agrair també la presència, després voldré parlar amb ella, per Estefania Burgos, que està aquí fent fotografies per Instagram. Volia emetre, ara que està de moda, a través de Twitch aquest programa. Ojo, que fa una miqueta de vent i això, sort que és cartró, i ha caigut sobre l'esquena de Xavi Aguilar. Xavi, gràcies per venir i gràcies per ajudar-nos. És gent que no escolteu, no sentiu, però sense la qual pues, això no estaria sent possible. Gràcies, Xavi, i responsables tècnics de l'emissora. Dit això, Mireia, on la música et porti. Primer, veig una portada plena de núvols, molt maques. Està feta des d'un avió?
Sí.
És teva, la fotografia?
És una foto del meu fill.
Quina edat té?
22.
22 anys. Per què? Va, ja comencem, molt bé. Per què aquesta fotografia, quan el títol del llibre és... Hi ha un moment que tu dius, aquesta sí. És la portada del llibre.
Sí. Sí, perquè la música jo penso que té aquesta vessant màgica, que no saps mai on et pot conduir, no? On et porta. I la idea dels núvols, a part de que a mi sempre m'han fascinat, doncs va agradar molt, perquè els núvols sempre estan en moviment, no?
És el primer llibre, segon llibre, tercer
llibre?
No,
havia publicat dos llibres, però de música de piano per infants, i aquest és un altre projecte diferent, aquest m'he llançat jo a l'aventura.
Compte que al final lligarem, no sé ben bé, música de piano per infants, tu toques el piano...
Soc professora al conservatori, sí.
T'està mirant Jordi Carol, que té, com he dit abans, cada any fa un concert de piano.
Sí, és cert.
Sí, sí. Explica la teva vida musical.
Doncs...
I per què poses la música com a referent d'aquest llibre?
Doncs aquest llibre, el que tracto en aquest llibre, és tot el que envolta el fet de l'aprenentatge d'un instrument des de les quatre vessants que jo he viscut, que són com a alumne, com a intèrpret, com a professora i com a mare. I llavors, quan els meus fills eren petits, em vaig començar a fer preguntes i me'n vaig adonar doncs, que realment jo havia viscut aquestes quatre mirades, no? I em va agradar, vaig pensar que em faria il·lusió escriure un dia sobre aquestes quatre vivències i on centro una mica tot el procés amb la persona. Per mi l'eix principal, l'eix central en un procés d'aprenentatge sempre és la persona.
A qui s'ha dirigit aquest llibre especialment? Entenc que a tothom, però especialment s'està dirigit a... Acabi la frase.
Doncs alumnes, a mares i pares que tenen fills que estudien un instrument i a docents, perquè hi ha una part també important de pedagogia, i a intèrprets.
Jo tinc un fill que ara té 22 anys i quan tenia 8 li va donar per tocar el clarinet. Va fer 6 anys de clarinet i jo estava content. Coses de la vida, un dia... va preferir jocs electrònics i va deixar el clarinet. Ara ja ni tan sols prefereix jocs electrònics. Els pares que vivim aquest descensís dient-ho amb lo maco que era i no pensem en els diners que guanyarà fent concerts de clarinet o de piano, tenim cert descensís en coses com aquesta. Tu entens aquesta sensació?
Sí, el meu fill també tocava el clarinet.
Parles en passat?
Parlo en passat, però després s'ha tornat a dedicar a la música.
Oh.
Ha fet música electrònica. Però jo en el llibre sí que parlo molt d'aquesta vessant com a mare, perquè penso que hi ha un procés molt important d'acompanyament per part dels pares, no? I això penso que implica acompanyar els nostres fills tant si decideixen seguir el camí de la música com si no, no? Perquè quan ets docent també veus moltes vegades pares que a vegades forcen, no? A dir, no, has de seguir, no? I jo penso que és un procés creatiu i és un mitjà per expressar-nos la música. I aleshores jo no crec massa en l'obligació, no? Però és difícil l'equilibri. Sempre hi ha una edat que quan entres a l'adolescència és sí. Una mica difícil aquest procés, no?
Dius que no creus massa en l'obligació.
No.
Clar, quan ens dius, sí, però el meu fill tocava el piano i ara toca un altre tipus d'instrument, de música electrònica, però alguna cosa o igual haurà influït en el tema de que el teu fill sigui músic.
No és músic, eh? De fet, no. S'hi dedica, i un altre també tocava el violí. Però,
sí. Però
penso que és una eina que tenim i no saps mai quan comença un infant, pot ser que estigui un any, dos anys, 10 anys, però sí, penso que és un mitjà per expressar-nos, i per tant, tant si segueixen com si no, això penso que educa la sensibilitat, t'ajuda a connectar-te amb tu mateix, amb els altres, és una forma de comunicar-te, no? I tot això ho tens, no?, amb el procés.
On la música et porti, és un conjunt de reflexions que fa sobre la vida o és una novel·la d'inici i final de ficció?
No és una novel·la. Bàsicament són totes les preguntes que m'he anat fent al llarg des que vaig començar jo amb el piano, que tenia 6 anys, fins ara, i passant per aquestes 4 mirades.
Quina és la pregunta més fàcil que et vas fer?
La més fàcil?
Sí.
Si em feia il·lusió seguir amb la música i dedicar-m'hi.
I la resposta era?
Que sí, sens dubte.
I la més difícil?
La més difícil potser és aquesta de trobar l'equilibri una mica, no? De dir què passarà, perquè clar, quan jo vaig començar, potser ara hi ha més gent que es dedica a la música, no?
Sí.
Però era un camí una mica de dir, home, i si vas a la universitat? I, si... I també agraeixo molt als meus pares que em van... En tot moment em van donar recolzament perquè per mi el que primava era la il·lusió. No?
Segurament la resposta a aquesta qüestió estarà ben clara, però a mi d'entrada no em surt. És a dir, aquell llibre que té certes il·lustracions, té lletres més grosses que una altra, té un tipus pues, del 36, un altre del 14... Això té que veure una mica amb el to que li vols donar al llibre?
Sí, jo em vaig inventar el tema de les 4 inicials, perquè sí. Jo escric tota l'estona des d'aquestes 4 mirades, i vaig decidir posar un color a cada mirada, a cada experiència,
sí.
Perquè en tot moment hi hagués claretat des de quin punt de vista parlava, i les lletres que vaig augmentar, les paraules que vaig decidir fer més grans, van ser doncs, aquelles que per mi tenen molta més importància.
Tocar, expressar-me, transmetre, toquem, dit, cos... Amb tot això treballes la música.
Sí.
Clar. Per a què preguntaré aquí a la jefa? Sandra Palau, tu com a editora, de fet ets l'editora des de la vocal de l'IS del llibre de Jordi Carol, que ara seguim, com veus, això és molt difícil, i aniré per la part catalana, això és molt car d'imprimir llibres amb les primeres lletres de color verd, groc, blau...
Sí, quan hi ha color sempre, evidentment, encareix molt el llibre.
Sí.
I, a més, és igual que hi hagi només una pàgina o tot el llibre. O sigui, és el mateix preu, diguéssim. Quan poses color,
sí.
Val el mateix tot
sí.
que poqueta cosa.
I el fet que el tipus d'una lletra, no el tipus, el tamany d'una lletra sigui més gran al mateix, mateix paràgraf, també encareix o no?
Bueno, ocupem més,
sí.
Però sí, una mica més, però això tot és el color, sobretot, perquè clar, el paper ha de ser diferent també quan hi ha color. Bueno, està molt ben editat.
Aquest paper és car, eh?
Aquest paper és car.
S'han gastat els diners.
Està molt bé.
És tot el que volies expressar? Està aquí tot el que volies expressar? O tens una segona lectura, que jo sempre sóc força enemic d'ella, que dir, ostres, he fet una lectura i he vist clarament que em faltava un parell de reflexions?
No, realment, home, sempre hi ha coses que queden per escriure, no? Però, de fet, aquesta idea jo fa uns 20 anys que li dono voltes.
Sí.
I finalment, doncs, l'he acabat, no? Però sí, és fruit de molts anys de reflexions i preguntes que jo m'he anat fent, no?
I al final, a on et porta la música?
Doncs hauràs de llegir l'últim capítol.
No, perquè si no ja em dones pistes perquè vagi directament a l'últim i això està prohibidíssim.
No, la resposta jo penso que és a cadascú. A llocs diferents, que aquesta és la màgia de la música per mi, no? Si no, no tindria gràcia. A cadascú el porta a indrets diferents.
Sempre moltíssima il·lusió el fet que algun dia escrigues un llibre, cosa que he fet, però, bueno, corremos un tupido velo, veure un llibre meu a un aparador i veure alguna persona que el compra. Tu has tingut aquesta experiència o t'has passat com qui no vol la cosa per la casa del llibre, per la llibreria d'aquí al costat, el Corte Inglés, per veure si el trobes?
Doncs la veritat és que aquests dies... A veure, jo aquest llibre me l'he fet jo i ho he gestionat tot jo. No?
Bé, mira, aquí tens una clienta. Eh?
Aleshores, la veritat és que fa molta il·lusió perquè hi ha gent que m'envia la foto, no?
Oh.
I diu, ei, he comprat el llibre, no? I realment, home, és molt curiós veure... Passes molts anys escrivint davant de l'ordinador i que algú
sí.
un dia t'envia una foto del teu llibre, no? I sí, fa il·lusió compartir-ho, sí, sí, sí.
Que bé. Ens sorprendrà al final? Encara que no sigui una novel·la, ens sorprendrà?
Potser sí.
Ho està venent molt bé, eh?
Molt bé.
No diu ni que sí ni que no. Senyor Carol, té vostè certa curiositat per llegir On la música et porti?
Sí, sens dubte.
Eh? I ella no sé si té certa curiositat per llegir Reflexiones sobre la vejez.
Home, ens hi anem acostant, eh?
Però ho portes molt bé, això dels 83, Jordi.
Oi que sembla que en tingui 82 només.
Només 82, només 82. Vaig fer-te algunes preguntes, potser moltes, el dia que vas venir als estudis de Ràdio Estel i et preguntava sobre Barcelona. Ens vas dir una resposta que tots recordem encara i la tenim al cap, preguntant sobre la Barcelona del segle XXI, la Barcelona de l'any XXI. I era, i és, continua sent una pregunta que acostumo a fer a diferents entrevistats que venen als estudis de Ràdio Estel o avui aquí, preguntava sobre l'estat actual de Barcelona. Tenim un bloc de respostes interessants per traslladar a l'alcaldessa Colau, si és que algun dia ve, que en principi sí, però pues igual és al final que no. És igual, ja les faré en comú, ja les comunicaré. I és que a la Barcelona actual li falta una perruquera. Sí?
Això vas dir.
Sí, sí, això vas dir. Sí, sí. A la Barcelona actual vas començar a dubtar i diu, jo crec que li falta una repassada. No, li falta una perruquera.
Era una metàfora, allò.
Sí, no, espero. Perquè no conec la perruquera que hagi de venir a Barcelona. Jo crec que li falta Iranzo, li falta...
Llongueres,
uns quants.
Va dir que ha de canviar de perruquera.
Aquesta va ser la frase. Barcelona ha de canviar de perruquera.
Ara és quan ho recordo de veritat.
Vale, veus?
Jo el que volia dir aquell llavors que tu em vas entrevistar i ho dic ara, és que... Jo sempre he sigut molt nerviós respecte a les idees. O sigui, jo les idees que pugui tenir l'esquerra que representa la Colau, jo les admeto. Les admeto perquè és que les ciutats, les entrevistes, els llibres, totes aquestes coses, hi ha d'haver una gran càrrega de novetat i d'il·lusió. El que passa que després, quan tens fet el llibre, has d'anar a una bona editora, has d'anar a algú que et faci una bona coberta. Has d'anar amb una persona que tingui aquella experiència que tu no tens en aquella matèria. Llavors, per mi, el fallo de la Barcelona actual no està en que es vulguin fer transformacions del primer esperit de l'Ildefons Cerdà. Estic parlant de l'Eixample, que és quan tots ens frapa més totes aquestes coloraines. Jo vaig fer aquesta metàfora, perquè ho he sentit a casa amb la meva germana i la meva mare, l'àvia, no?
Sí.
M'he d'arreglar el cabell, no? Anar a la perruqueria en sentit de tenir bon aspecte, no? Aquesta és la metàfora.
Sí.
Llavors, per mi el que ha fallat en la Barcelona actual, i ho dic amb tots els respectes,
sí.
És que tu, si tens un problema de pròstata, el millor que pots fer és anar a un bon uròleg, no anar a qualsevol uròleg. I llavors, els polítics que volen transformar la ciutat en bé, perquè no hi ha cap polític del món, no hi ha cap polític del món que vulgui transformar la ciutat per fer-la pitjor. Llavors, tu el que has de fer és anar a bons assessors, és d'anar en els millors experts en aquella matèria.
Sí.
Antes no transformes una cosa, has de parlar amb la gent que hi entén, que existeix, independentment del color polític d'aquella persona. El problema de la nostra ciutat i de la nostra societat en general és que està estructurada amb calaixos de clans, de partits polítics, dels amics dels partits polítics, etc. I de vegades aquestes persones són les adientes per fer aquell treball específic, però de vegades no. I aquest és el fallo, això és el que hauria d'escoltar. I torno amb una metàfora perquè sí crec que la gent ho entén millor. La Colau hauria d'anar a la millor perruquera, al millor uròleg, al millor, etc. I aquest és el fallo des del meu punt de vista.
Perquè entens que a Barcelona li falten... A totes les ciutats, de fet, però a Barcelona li falten molts retocs.
Home, deixa'm dir noms i així la gent que ens escolta ho acabarà d'entendre millor.
Sí.
Escolta, a l'època del Pasqual Maragall, de la Barcelona socialista,
sí,
amb els convergents de davant a la Generalitat,
sí,
tot el primer que va fer el Pasqual Maragall quan va veure que aquí s'havia de fer la Villa Olímpica, així, va anar en els millors arquitectes i urbanistes del moment. Els millors. Ja no hi havia ningú millor que el germán Solà Morales, que l'Oriol Boigues, que el Joan Busquets, etc. Va buscar els millors i fixa-t'hi l'èxit del 92. En canvi, estic absolutament convençut que en Pasqual Maragall hagués anat a uns amics socialistes, arquitectes d'aquests que existeixen a tots els partits, més
sí,
o menys gris,
sí, sí,
o sigui, poc brillants, i a lo millor les Olimpiades, des d'un punt de vista arquitectònic i urbanístic, que haguessin sigut un fracàs. Tu, si tens diners, i si els diners són públics, tens l'obligació ètica, moral i professional d'anar en els millors especialistes.
Em quedo amb aquesta frase com a resum d'una part de l'entrevista, perquè no estem parlant encara del llibre. tu, si tens diners, els has d'administrar amb els millors especialistes de cada matèria.
Naturalment.
Perquè no els pagues de la teva butxaca.
Perdona, i si són públics, sí, és obligatori. Perquè si jo sóc un multimilionari excèntric i vull fer tonteries, pues les fas, però a casa teva, en el teu apartament de Manhattan, eh? No en la ciutat o en aquell poble que la gent t'hem dit que ho facis.
Són 11:15, esteu sintonitzant, gràcies per fer-ho, Ràdio Estel. Acabeu d'escoltar els senyals horaris de les 10:30 del matí. Jordi, és que jo crec que vaig fer aquelles preguntes quan estava extraordinàriament de moda, no fa gaire, els espais aquests de les pintats als terres d'alguns carrers, voreres de Barcelona, que no sabia si era per bicicletes, que no sabia si eres per caminar, que potser va haver-hi també algun accident perquè faltava moltíssima comunicació per explicar si allò és per caminar, per anar amb bici, per anar amb el cotxet. Jo crec que va faltar. Jo crec que va faltar. I per això estic emmarcant les teves declaracions quan fa que va venir més o menys en Jordi als estudis?
2 mesos? 3?
Sí, potser 3. Sí, 3 mesos. 3 mesos. Bueno, potser ara no sé si en tant, si continuen, si no, però no hi ha tanta febre opinadora sobre aquestes coloraines de les que tu feia referència fa una estona, perquè, de diferents carrers de Barcelona.
Per una explicació que és humana, és que la gent s'adapta a tot, inclús al desastre.
Sí, eh?
És a dir, no ens hem adaptat en aquesta vergonya que portem, que per cert tu la portes a baix i està... És una vergonya anar amb mascareta, però t'hi has acostumat. Jo ara ja tinc mascaretes a tot arreu, perquè antes me les deixava i ara les tinc a tot arreu. T'acabes acostumant al desastre, a les guerres, a les penúries. T'hi acabes acostumant. Escolta, jo sóc un nano nascut en plena dictadura i obria la nevera de casa i era com una espècie de pel·lícula buida de blanc i negre, no hi havia res, una mica de bacallà i una botella d'aigua i 4 olives. Escolta, ara obres la nevera de qualsevol classe mitja, normal, està plena de colors i de marques de iogurts. Està...
Sí.
Però, i tu dius, escolta, tu quan obries la nevera de casa teva, aquella època de nen, d'infant, dels meus mestres nacionals, a casa hi havia molts llibres però molts pocs diners, que estaves de mal humor, jo era l'home més feliç del món. És a dir, el ser humà s'acostuma a tot i ens hem acostumat a aquest desastre multicolor del terra de Barcelona. T'hi acabes acostumant i per això no en parles, perquè surten altres temes que són, allò ja és una cosa avorrida. Però no ho oblides, eh? No ho oblides. Aquests colors desapareixeran, esclar, desapareixeran, perquè vindrà un moment... Escolta, aquests blaus i aquestes boles de pedra, tot això és absolutament antiestètic. No és correcte. A més, quan ets gran,
sí,
descobreixes molt poques coses, sempre vas als mateixos llocs. Jo vaig en moto per Barcelona i els meus itineraris es repeteixen cada dia, no descobreixo itineraris. Però els que faig servir els conec molt bé. Totes aquestes aceres de color blau amb la llosa Gaudí, que són virtuals ampliacions de ceres, jo no hi veig que hi camini ningú per allà.
Tampoc.
Hi veig. O sigui, escolti, per què ha ampliat això? Hi ha una idea molt bona a darrere de l'U de la Colau que em penso que és molt bona, que és de dir, escolta, ens anem de dar compte de que una ciutat no és per anar amb cotxe. Escolta, no pot ser... Escolta, ara no, jo no estic fent cap propaganda de la meva moto, però jo consumeixo 1 metre cúbic amb la meva moto. En canvi, quan tu veus aquests senyors rics amb aquests cotxes immensos que estan cremant dièsel, ells sols en allà ocupant... O sigui, sí que s'ha de reduir, però s'ha de reduir d'una altra manera. S'ha d'excitar la gent a que o es compri... I ara la gent que som motoristes, i sobretot d'edat, que saps que si caus a la millor estaràs 3 mesos a l'hospital, pues és molt perillós anar per Barcelona, perquè, és clar, ja no estàs només pendent d'aquella cosa que fa de vegades un taxista jove i malhumorat. Has d'estar pendent del patinet, de la bicicleta, escolta, d'aquestes coses que no són ni patinets, que són com una roda que va...
Sí, que van enganxades al peu, no sé...
Escolta,
sí,
jo quan tombo l'esquerra en un carrer que sé que puc tombar, jo miro el retrovisor perquè sé que pot passar un d'aquests nanos joves amb un patinet, que pobret, doncs és un nano jove i està pensant en la seva nòvia i està... etc. És molt perillós anar per Barcelona. Avui és molt perillós, molt perillós.
I no només en patinet, Sí, en altes hores de la nit i possiblement per aquests carrers. Vàries coses. És veritat que l'ésser humà s'adapta a tot, tens raó, ens adaptem a tot, a penúries i a viure bé. A viure bé s'adapta a tothom i molt ràpidament. A penúries ens acabem adaptant. No t'agrada portar la mascareta? No t'agrada que jo no porti la mascareta posada, encara que sigui sobre el llavi inferior, que no fa res, ja ho sé, però és que m'ofego. I jo insisteixo, jo dubto que la mascareta, que preveu que la teva saliva no arribi a una altra persona, jo dubto que li arribi a Sandra, que està al meu costat, li pot arribar, eh? Li pot arribar. No sabem si un tros de mini saliva va acabar volant i pot anar al seu nas o al seu front. És possible. Però és que m'ofego. M'ofego. Dubto que arribi a vosaltres. Dubto que arribi a vosaltres. També diuen, vaig escoltar l'altre dia, que la mascareta és obligatòria perquè la gent, si entra a un lloc tancat, no hagi de fer l'esforç de posar-se la mascareta. És a dir, pensa que la gent s'oblida. Que de cara a l'aire lliure podríem anar com van ara a Israel, que no cal. Si tu no parles amb ningú, per què no has de portar mascareta? Si tu no parles amb ningú i vas sol pel carrer, per què has de portar la mascareta? Si respires, si estornudes, sí.
Tu has de portar mascareta no només...
Mira, estava fa una estona aquí el doctor Argimon i podia haver dit...
Perquè pots infectar en els altres. Tu portes mascareta també perquè no t'infectin els altres en tu. O sigui, jo... A mi m'ho fan de la mascareta perquè sé que ens està salvant de moltes coses. És fonamental. El que passa que tens raó. És més difícil en aquest esplèndid claustre que ens hi ve amb aquest aire que ha mogut aquest cartró ara fa un rato.
Per favor.
Però estar en un restaurant a metro 20 o 80 sense mascareta...
Correcte.
Parlant directament amb el teu amic o amiga, sí. és més possible.
Vaig acabant, Jordi.
Sí.
La millor reflexió sobre la vejez que has fet en aquest llibre, tens una reflexió premium d'aquesta, dir, vaig a posar aquesta, que si no...
No, en tinc diverses, perquè si et trobes bé, si tens l'ordenador encara funcionant adequadament o mig adequadament, és una part de les èpoques, igual que les sonates tenen diversos temps, l'adagio, l'allegro i tal,
sí.
Aquest és l'allegretto final, no?, de la vida. I si et trobes bé, que tens pegues, però vull dir, si en general et trobes bé, i el més important d'un ser humà és tenir l'ordenador. Per fet, si et trobes bé, és una de les èpoques, no diré la millor, però sí una de les més interessants, perquè hi ha una cosa que és una carga per la joventut, no? Mm. La carga... Lo millor, per mi, la millor època és la joventut, però la joventut té dos problemes, per mi.
Que aquest programa es diu 50ers, i és un auto-homenatge, sí, als 50ers o 60ers, o sí, més.
Per mi la joventut té un petit problema, que és la seva ignorància temporal, després la superes, però amb moltes coses ets ignorant, i després aquest neguit d'haver-te de guanyar la vida, no? Ostres, que un jove... platòric de salut i d'alegria que es queda sense treball, això és molt trist. Llavors arribes en aquesta fase final, en l'allegretto final de la teva vida, que és la meva edat, no és que puguis tirar els diners, però no tens problemes econòmics, tens experiència i jo l'estic disfrutant molt. Jo això és el màxim que puc dir de la bellesa. Té una pega molt important a l'experiència que tens quan ets vell, que degut a que veus les tonteries dels altres, les veus venir, hi ha moments, hi ha dies que t'avorreixes massa.
I contra l'avorriment, l'escriptura.
Contra l'avorriment és la cultura. És a dir, jo ho puc explicar molt bé. Jo sóc fill de mestres nacionals i net de mestres nacionals i reconec que la meva infància en aquest aspecte va ser una tortura, perquè has de parlar idiomes, has de ser el millor de la classe, has d'anar a la universitat, has de tocar el piano al conservatori del Liceu, tot és nen, els colzes a taula i tot això. En canvi, és una cosa que ja s'ha insinuat aquí amb la meva companya aquí a la meva dreta,
Mireia,
escriptora, Mireia i música, que és important connectar en els nanos per més que en aquells moments no els agradi prendre aquelles coses, perquè en el meu cas ho puc dir, va ser una mica, va ser de vegades una tortura, després d'una època de dir, ja s'espavilaran, jo faig el que vull, però al final retorna. Al final retorna. Al final, si tens una base cultural de petit, que no té cap mèrit teu, dels teus pares, dels teus pares, al final torna. I aquest és el gran divertiment. A mi em fa molta pena veure aquesta gent gran que no té aquesta base cultural, que ha de passar els dies veient les obres d'arquitectura del seu barri, veure com treballen els altres, jugant a la petanca i de vegades dient alguna tonteria. Si tens aquesta base cultural inicial que t'han inculcat a casa, la família és fonamental. Lo fonamental és l'escola, l'institut, però la família. El que sents dinant i sopant en el braser amb els teus avis i els teus pares. Això és fonamental. I jo estic visquent d'aquesta herència.
Remata, Sandra.
No, només volia dir que el llibre, a part de les reflexions del Jordi molt interessants, el llibre comença amb dos poemes, pels amants de la poesia, de l'enyorat Joan Margarit, arquitecte també i amic del Jordi, i que també fa referència, evidentment, al món de la bellesa.
Tu ets el qui surt aquesta fotografia?
És el meu fill.
És el teu fill.
El meu fill, la Sandra ja el coneix, David Querol, que és arquitecte, amb molt poca feina i que ha anat desenvolupant un talent que tenia ocult, que em penso que està florant, que és un bon fotògraf. I aquest senyor gran sí. És un servidor.
Vale.
I aquest infant que tinc a la dreta,
el net,
actualment és una nena de 1,79 m,
va,
preciosa, que és la meva neta, que és filla del meu fill, que és guapo com la seva mare, i aquesta nena és alta perquè la seva mare, la dona del meu fill, és alemana i tenen les cames molt llargues.
Hauries de venir cada setmana.
Per favor.
Jordi Querol, mil gràcies per venir als Cinquenters. Mireia, mil gràcies per
gràcies
venir.
A vosaltres.
Gràcies, família. Una pausa, que no és pausa, que són consells, i seguim. Gràcies, Sandra.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo.
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosc.cat. Llegeixo tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosc.cat.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinalell.
Ràdio Estel. Especial Sant Jordi. Sintonitzant amb la cultura. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
Esclar, cada dissabte a 8:45 del matí, com sempre.
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu El Gripau Blau a Ràdio Estel, amb àrabe de bo i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Són les 10:47, Estefania Burgos, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
T'ho estàs passant bé? És un bolo diferent?
M'estic passant superbé, estic supercontenta de poder estar aquí.
I què et sembla, aquest, bueno, aquest paratge, aquest indret meravellós?
És preciós. Mai havia estat i és preciós. És un pecado no venir aquí.
Sí,
no,
mira, mai millor dit d'on estem parlant. Per és això. Un autèntic pecat. No estem sols.
No.
Està Xavi Aguilar aquí controlant que tot funcioni. Una mica pelat de fred perquè portes aquí des de les 6 del matí i la jornada acabarà a les...
A les 4 de la tarda acaben.
A les 4 de la tarda. Bueno, ja, no? O no? No, no cal, no cal ampliar més l'horari. També està amb nosaltres Alexis Racionero, que ha escrit El viaje del héroe. Alexis, que a més és culer, és la primera cosa que m'ha dit quan m'ha vist. Sergi.
Hombre, davant del Sergi Mas, què sí. Vols, no? Són tants anys de cruifisme i de força Barça i de,
bueno,
i de grans imitacions teves.
Una època passada ja, però portem a la motxilla el que portem, és a dir, clar. no renunciaré. Ara em costaria molt adaptar-me una altra vegada a aquella forma de comunicar, que a través de l'humor també es comunica, però bueno, no sé, ara em costaria una mica. Alexis, què ens presenta El viaje del héroe? Què és?
El
llibre d'autoajuda?
És un híbrid.
Sí,
Sí, diguéssim que és un llibre que... Potser parteix de la vessant humanista d'un tipus de persona que sóc jo i també això ve de la meva família, del meu pare Lluís i així, d'interrelacionar diverses coses. No? Jo vinc del món del cinema, jo he estat professor de cinema 2 dècades a l'ESCAC i em vaig formar amb narrativa, amb guionatge i tota aquesta història. I la veritat és que des del cinema i aprenent com es construïen les històries i també com a nen, que amb això de Sant Jordi doncs, ens explicaven mites com el de Sant Jordi i el drac i l'Odissea, etcètera, doncs vas agafant una idea, que això és d'un senyor que es diu Joseph Campbell, que ho publica en El héroe de les mil cares, que és allò de que al final totes les històries són la mateixa i que és la història de l'heroi, no? Que és algú que va a la recerca d'un tresor, però lo important és que sigui el tresor o conquerir la princesa, al final allà el que hi ha és una transformació personal. Hi ha una part interna, pròpia, no? que en narrativa això li diem l'arco del personatge, però sí. Que és que la història ha de modificar, és la catarsi que es plantejava també pues, amb Aristòtil i la tragèdia, no? I bé, llavors la qüestió és que un dia, jo que sóc molt viatger i que abans havia escrit sobre viatges per Àsia en un llibre que es diu Darshan, em vaig donar compte que, clar, que quan un viatja i va a un lloc desconegut on perds totes les referències del que és el teu món, et trobes amb el mateix que descriu el viatge a l'heroi, no? I que al final això, d'altra banda, és la nostra pròpia vida, no? I que tots estem en un viatge d'herois i heroïnes, que les dones han estat maltractades en la mitologia en general i clàssica, sí. I en el cinema ara comencem a tenir heroïnes, com a Nomadland o com a Gambito de Dama.
Sí, però ja, era hora, ja era hora, eh?
Sí, ja era hora, però ha costat, ha costat. Sí. I una mica aquest llibre pues, presenta aquestes tres parts, no? La part de narrativa i mitologia sobre l'storytelling, tota una interrelació de pel·lícules i sèries que jo entenc com a moderna mitologia, i la part final, que sí, que és més de creixement personal i d'uns tallers que connecten molt amb una cosa, que és del viatge a l'heroi, que és la llamada a l'aventura, no? I que jo, per exemple, penso molt amb la gent jove.
Què te no ho ets?
Jo sóc cinquanter, acabo de fer 50 anys.
Però també som del Club dels Joves, no?
Sí,
no tenim la targeta jove de la Caixa,
sí.
De CaixaBank, però bueno, no sé, vull demostrar la gent jove.
Bueno, jo dic una cosa, Sergi, sí, que jo que sóc profe de ioga, dic que jo... Quan tinc
tu fas moltes coses, eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
Vale, perdó.
Doncs, dic que jo que al final l'edat està en el cos i en l'esperit, no?
D'acord.
I que en el ioga parlem molt de la flexibilitat i els nens són flexibles, i quan veus, jo tinc una senyora que es diu Mercè, que deu tenir vora 70 i pico, que es plega com una mala cosa, no? I quan la veus dius, bueno, pues, al final ser jove pot ser això, no? Tenir un cos així, no?
Quina enveja, la flexibilitat del cos. Tanta gent que cada dia més opina i ve del ioga com a creixement personal, com a creixement per meditar. I jo no he trigat mai més de 5 minuts. No sé, em despisto amb una mosca.
Jo també, per això vaig entrar-hi.
I surt? Sí?
Sí, sí, és com una crida. És com, jo el que em passa és que a mi si em dius posa't a meditar així, en seco, pam,
sí.
Tanca els ulls i de cara a la paret, no puc, perquè sóc un cul inquiet.
Vale.
Però el ioga a mi em serveix per... Em foto canya, com l'esportista que surt a corda, et fots canya i llavors sí que... treballes el cos d'una manera que et quedes tan fet pols que llavors sí que la ment baixa una miqueta, no? I si no, igual que en el Barça cantàvem cançons repetides, en la meditació cantem mantres, i això fa que si tu estàs dient Sannam, Sannam, o força Barça, força Barça, força Barça, al final el cap se te'n va, no?
Veig que el Barça està extraordinàriament en molts moments de la teva vida, com a mínim fa 20 minuts que ens coneixem i ha sortit diverses vegades sense que jo pregunti.
És que tenint-te davant,
bueno,
no ho puc evitar.
Ja, entenc. No surt el llibre? El llibre? La
sí. Ah, no, perdó, mira, me n'he anat amb un altre, no, tinc un llibre coescrit amb el meu pare, que publica el Ferran Adrià, que es diu La fisiologia del gusto, que acaba de sortir i que es parla de gastronomia i de gusto, i a la part final, a les variacions, parlo de la croqueta de Laudrup.
La croqueta de Laudrup.
Sí.
Una bona metàfora, eh?
Hombre.
Bueno, metàfora no. És el nom que algú es va inventar per això de la croqueta, que no veig la relació. Jo, com a mínim, no l'he vist mai.
Jo tampoc.
Però queda bé.
Queda fantàstic.
Queda bé. No sabràs, perquè jo crec que no ho saps, que en una transmissió de fa molts anys jo vaig demanar la pena de muerte per Laudrup.
Què dius ara?
I es va enfadar molt. Tu recordaràs, com a culer, que el primer any de Laudrup al Barça va ser un dels pitjors jugadors de futbol estrangers que va tenir el Barça el seu primer any, perquè era quina tolla ens ha portat el Johan.
Sí, perquè venia com a davanter centro i al
venia
final...
Venia de la Juve.
Clar, i fins que el Johan no es va inventar això que després el Guardiola va repetir, de posar-lo de falso delantero centro...
Això és de... Perdona, eh? Ja sé que estem canviant el debat. És de panenquites. I si és falso 9, què és? Digui'm vostè què és. I no un falso 9.
Clar.
Bueno, doncs sí, es va enfadar molt perquè jo vaig demanar la pena de mort per Laudrup el dia que va fallar un gol davant del Castellón, claríssim. I... A mi hi havia amics que em deien, hòstia, te cabreas por mi. Vale, muy bien. Això va arribar a Laudrup, estem parlant de l'any 90, quan la televisió encara no estava molt a les nostres vides futboleres, quan no era molt normal que el Barça fitxés un futbolista de la Juve, ara lo normal és que cada any hi hagi traspassos internacionals, i va arribar a les oïdes de l'Àudrup. I li va demostrar, a través d'un bon amic comú, Quique Guasch, que estava molt preocupat, molt preocupat pel meu desig. Evidentment, aquelles transmissions es van posar de moda i arribaven molt als jugadors i a les parelles dels jugadors. Fins i tot hi havia jugadors que escoltaven des de la banqueta aquells partits. Quique Guasch, com a bona persona que és, va fer d'intermediari i va dir: "Hombre, Sergio, que està preocupat." Resposta, diu: Tu creus que jo quiero que se muera l'Àudrup? Tu no pots entendre que això forma part d'un pack a una època molt concreta, dins d'una retransmissió d'humor, perquè ningú se li havia acudit, com a Jorge Salvador, que posava bufandes del Milan arran d'aquell 5-0 contra el Madrid a les cabines dels estadis, ni portar bubuzeles com portava Jorge Salvador, ni posar talls de veu com portava Jorge Salvador, ni d'imitar, ja que estem a Radio Estel, ni d'imitar el Papa a una cabina del Camp Nou. Doncs tot allò formava part d'un pack que incloia aquella transmissió. I jo, bueno, vaig haver d'anar, dic: "Oye, Michael, lo siento." De la mateixa forma que vaig imitar a Monchi uns quants anys, sabent que Monchi no era així, tal i com jo el dibuixava, li vaig dir a Michael Laudrup: "Yo no quiero que te mueras. De verdad te lo digo, que me da, es que me da lo mismo. Pero no quiero que te mueras." No sé si ho va entendre. Jo crec que no. Però, bueno, formava part d'una època i d'una litúrgia radiofònica i futbolística i del moment.
També això és una cosa molt, molt mediterrània, no? Tenim una passió i una manera d'entendre les coses, pues que això, que a vegades pues ens llancem, no? Amb moments així apassionats.
Jo també
he desitjat la mort d'algun jugador del Barça així en un partit, amb un crit, i la meva parella quasi m'ha fet fora de casa.
Podria ser Siric?
No, un francès que tenim ara, que va fallar un penalti no fa gaire i que va haver de venir un jovenet i marcar-lo ell.
El que no arribi a fer el futbol, el que no arribi a demostrar, tot el que... El viatge de l'héroe no tenim... Tenim molt poc futbol.
No, en el llibre no, perquè vaig dir, bueno, ja sóc prou coses com per a sobre posar el futbol, però sí que en alguna entrevista i així, pues, òbviament, a mi quan parles de que l'heroi no és un Superman ni un tio... Diguéssim que el model no és el Clint Eastwood de Harry Callahan, no? Seria més el Clint Eastwood de Sin Perdón, un tio així, no? Llavors, quan això ho portes al futbol, amb perdó, pues el model no seria un Cristiano Ronaldo, tot i ser un grandíssim jugador, sinó que seria més això que hem sentit tantes vegades d'un Iniesta o un Messi, no?
Sí.
Perquè l'heroi, jo crec que és un model que trenca, no?, que canvia els temps, que fa evolucionar els temps, no? Sí. Com el pobre, per exemple, Ronaldinho, que va venir al Barça en un moment que les coses estaven fatals i va haver-hi un canvi, no? I el rol dels herois és aquest, i hi ha una cosa molt important, que això ja és més del budisme i també de la compassió cristiana, i així, que és que si l'heroi s'empodera massa i s'ho creu massa i entra amb l'ego, doncs deixa de ser heroi, no? L'heroi al final es sacrifica pels altres. I ell tira endavant amb la seva força i la valentia i tot això, però després ha de compartir i ha de donar, no? Com aquests jugadors que estàvem dient, no?
Perdona que hi acabo, perquè són pràcticament les 11, que torni a canviar d'autopista.
Sí.
Superliga, Barça, Laporta. Dona'm la teva reflexió.
La meva reflexió és que jo sóc dels que he votat a Laporta perquè necessitava el Barça un canvi.
Sí.
M'agradaria per això que el Barça tingués, doncs, un president com el Florentino, curiosament. És a dir, un senyor que gestiona, té molts calés i ens quedem tranquils. I sóc d'aquells que penso que els diners han d'estar en el camp, no? I tenir una bona plantilla i construir un bon equip, no? Sobre les baralles de la Champions i la Superliga i d'això, crec que podríem muntar o una pel·lícula del Padrino o una de l'Scorsese de uno de los nuestros, no?
Jo trobo a faltar que Laporta hagués dit: "Mira, estem a aquesta Superliga perquè el senyor Bartomeu va signar i va fer alguna cosa bé, o moltes." I jo no sóc dubtós ni molt menys. Alexis, disculpa el meu canvi d'autopista constant, però és que m'has convidat des del principi a fer-ho. Alexis Racionero, El viaje del héroe. Molta sort i feliç Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Stephanie, que ja nos vamos, ja ens marxem.
Ja està? Sí,
ja està. Ja està. Dilluns més i no sé si millor. Gràcies a tothom, gràcies a Xavi Aguilar i gràcies a vosaltres. Adeu, un petó.